cultura, perquè com diu Fermí Puig,
l'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta la LATT de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som
més
1.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Bona nit a tothom des del Teatre dels Somnis. Bona nit a tothom des d'Old Trafford. A les 9 en punt, Manchester United-Barça, partit de tornada dels 16ens de final de l'Europa League. Mireu, la d'avui és una nit molt, molt, molt especial. Sí, ja ho sé que molts de vosaltres penseu, home, però si això és l'Europa League, home, però si tot just és un partit de tornada dels 16ens de final de l'Europa League. Sí, ho sé, però continua sent una nit molt especial. És un partit a caixa o faixa contra un equip que està en plena forma, en estat de gràcia, que està tornant a ser un dels equips de referència a Europa després d'anys i anys de crisi. I perquè el Barça juga contra una institució de referència al món del futbol, i perquè el Barça juga en un escenari únic, en un d'aquells estadis extraordinaris, diferents, especials, perquè tan bon punt t'acostes a l'estructura d'Old Trafford, t'adones que aquesta no és una instal·lació normal i corrent, perquè cada pam de ciment pot explicar una història, perquè cada soci seguidor del United segur que té un sac de llegendes per compartir amb aquells que vulguin escoltar-los. El Barça juga contra el Manchester United. I això és una sort. Ser futbolista del Barça i poder jugar un partit com el d'avui és un regal. És un privilegi. I insisteixo, és una sort. I esperem que els jugadors ho sentin així i es deixin l'ànima per intentar eliminar el United i continuar a Europa. Perquè si l'equip continua a Europa, a banda que seria fantàstic per l'autoestima de l'equip i de la gent, doncs vol dir que potser, més d'hora que tard, tornem a viure una nit especial en un estadi especial contra un equip diferent com la d'avui. Si quedes eliminat, doncs Europa desapareix de l'horitzó fins al mes de setembre. I pels integrants del Barça Juga RAC1, que ho sapigueu, també és una sort i un privilegi poder-vos explicar un partit com el d'avui des d'Old Trafford. I com que és una nit especial, deixeu-me que us agraeixi especialment la vostra confiança i la vostra companyia des de fa tants i tants anys. Tant de bo avui puguem compartir una alegria d'aquelles grosses, 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 que d'aquí uns anys tots plegats ens puguem preguntar: recordes aquell dia a Old Trafford? Sí, era l'Europa League, però recordes aquell 2-2 a l'anada i que aquell equip de Ten Hag estava en plena forma i en canvi el Barça, malgrat les baixes, doncs va competir i va ser capaç d'eliminar el United? Tant de bo sigui així. Comença ara una transmissió que esperem que acabi amb moltíssima alegria d'aquí un parell o tres d'hores mal comptades. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt el Barça per intentar eliminar el Manchester United?
L'11 que ja apuntàvem ahir, el tu diràs, l'11 dels quatre migcampistes amb Sergi Roberto hibridant funcions de migcampista i atacant, és a dir, fent de Gavi. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Balde a la defensa, amb Busquets de mig centre, De Jong i Kessié d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Sergi Roberto.
Hola, Laia Coll.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt el United per intentar eliminar el Barça?
4-2-3-1 amb De Gea a la porteria, defensa Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez i Luke Shaw, Doble pivot, Casemiro i Fred, línia de 3 per davant, amb Bruno Fernández, Begors i Jadon Sancho, i en punta Rashford. Per tant, un únic canvi respecte a l'11 de fa una setmana al Camp Nou, entre Lisandro Martínez, que estava sancionat en el lloc de Malàcia.
A l'estudi de RAC1 avui hi ha una gentada de por i ens encanta. Jaume Molló, Joan Lluís García, Aleix Parisser, Marc Guillén, Gerard Ballera i Guillem Estadella. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tothom, bona nit especial de futbol, de ràdio, de Barça, de RAC1, i amb una novetat que ens fa moltíssima il·lusió compartir amb els nostres oients. Volem que els nostres oients ens facin confiança i ens facin companyia i que ens puguin escoltar de la manera més confortable, més fàcil possible, i avui tenim una novetat d'aquelles que ens encanten, Jaume.
Sí, avui estrenem la sincronització a l'aplicació de RAC1, tant en mòbils com en tauletes, amb la imatge de televisió, tant en els partits del Barça a partir d'avui, com de l'Espanyol, com del Girona. Estarà disponible aquesta opció a l'aplicació de RAC1, tant en els sistemes Android com iOS. És molt fàcil, és molt intuïtiu, entreu a l'app de RAC1, si no la teniu, descarregueu-la, i si la teniu i no us apareix, actualitzeu-la, i us sortirà directament durant el partit l'opció Sintonitzar TV. Premeu aquesta opció, premeu l'opció Sincronitzar Àudio, que us sortirà a continuació, i aquí veureu els segons que teniu aplicats. Mireu si aneu sincronitzant amb la imatge, i si no és així, podreu endarrerir el senyal de l'aplicació de RAC1 fins que la imatge i el so coincideixi perfectament.
I tant que sí. Imagineu-vos un United-Barça, vosaltres tranquil·lament al sofà amb la manteta gustosa i el pica-pica tradicional, mirant el partit i nosaltres explicant-vos com va tot plegat quadrats amb la imatge. Simplement actualitzar l'aplicació de RAC1 i remenar els segons amunt i avall per quadrar-ho amb la imatge. I així tots plegats ens fem companyia, com també ens agrada fer-nos companyia via xarxes socials. Avui, vaja, jo m'he llevat al matí i he pensat, hòstia, un United-Barça Old Trafford. Va, som-hi, Gerard.
Sí, i la gent també. De fet, durant el dia ja han fet bullir l'olla a les xarxes socials i s'està notant amb l'etiqueta RAC1, eh? Això no canvia. Etiqueta RAC1 a Twitter, ens podeu escriure per comentar-vos les vostres sensacions, les vostres opinions, els vostres missatges. Etiqueta RAC1 a Twitter.
Marc, t'agrada l'alineació?
Sí. Sí. La veritat és que avui en l'alineació que ens agradaria no la podem tenir perquè són bàsicament per les baixes. Llavors, entre el plantejament del 4-3-3, que potser hagués estat un puntet més atrevit, jo hagués acabat potser optant per aquest, per en el fons intentar doncs picar una miqueta, perquè crec que s'ha de ser valent, però en el fons, si no penso en els noms, el plantejament que jo crec que toca contra el Manchester United, veient el rendiment que ha tingut l'equip, doncs és el tema dels quatre migcampistes, intentar tenir control, intentar tenir les línies juntes. El Camp Nou va costar, i això que tenien Pedri i Gavi, això és el que doncs, ens, a mi, per exemple, m'hagués animat a provar potser el 4-3-3, però Xavi segueix amb el seu plantejament habitual, segueix amb les seves idees, i en el fons em sembla bé que, tot i que els noms canviïn, doncs segueixi amb aquests quatre migcampistes. Prova el pla A. El que fins ara ha funcionat millor. És un dia molt, molt important, un dia decisiu. Evidentment, avui és caixa o faixa i doncs ens ho juguem amb el plantejament que ha funcionat més. Veurem qui acaba fent de fals extrem esquerre. Jo entenc que serà Sergi Roberto, el jugador que jugarà en aquesta posició més avançada. No és un perfil en el que ell estigui especialment còmode, sobretot si ha de fer d'extrem. Ara, si ha de fer d'interior esquerra, si ha de baixar una miqueta la posició, doncs sí, que és el perfil que li es troba més còmode, i jo crec que sobretot Sergi Roberto el que ha de fer és d'escuder de De Jong. De Jong, els millors partits que hem vist, sempre ha sigut jugant amb quatre migcampistes. Quan De Jong ha pogut jugar amb llibertat i ha sabut que si ell marxava de posició algú li cobria les espatlles, ha passat amb els quatre migcampistes, Gavi sempre li cobria l'espatlla quan De Jong marxava, doncs és quan hem vist la millor versió de l'holandès. Avui la necessitem, al mig del camp i en baixes, necessitem la millor versió de De Jong, i avui ha de potenciar molt la seva, el seu perfil. Ell ha de ser un jugador amb ascendència, quan hi hagin problemes, quan hi hagin dubtes, quan cremi una mica la pilota als peus, ell ha de venir a buscar, l'ha de portar i ha d'arribar fins a l'àrea, de ser el factor sorpresa, perquè si no el Barça es pot tornar una mica massa pla amb els jugadors que té, amb migcampistes que no són de perfils entre línies, d'última passada, que no tenen aquesta creativitat. El Barça corre el risc de trobar, de ser un equip una mica massa pla, i De Jong crec que ha de ser el jugador que trenqui aquesta línia. Evidentment, també Balde, una bona versió dels davanters, només faltaria, i avui sí, avui sense sorpresa a la defensa, ha de ser doncs, segurament la línia més potent, la que realment, a diferència del Manchester United, jo crec que el Barça aquí sí que en la línia defensiva és superior als anglesos.
Jo crec que és la alineació més comprensible, la més coherent, la que podíem intuir si sentíem ahir Xavi a la roda de premsa, també la que respon una miqueta allò del que funciona no ho toquis, és a dir, ell creu en aquest sistema, ha tocat la tecla i ha donat garanties a aquest sistema amb aquests quatre migcampistes i és per això pel que aposta. També sentia ahir Xavi que deia i remarcava la importància dels migcampistes, deia són sempre més pulcres, i també deia doncs, que havíem d'evitar les pèrdues de pilotes i també remarcava que, no, que Sergio Roberto jugui on jugui, és un jugador que compleixi de garanties. Doncs amb aquestes pistes que ja va donar ahir Xavi, doncs, és l'onze més comprensible o més coherent, si més no, que podíem esperar avui. Jo crec que el que ha de jugar el Barça avui és que passin que se mantengui poques coses, és a dir, que el partit estigui sense control, que no sigui un anar i tornar, que no et passin per sobre físicament, perquè ells en aquest aspecte fan por, és a dir, són jugadors ràpids, són jugadors forts, que si tu perds el control del partit i se te'n va i el converteixes en una anada i tornada, estàs mort, i més en un estadi com el Trafford. I també és molt important un dia com avui controlar les emocions, tenir el camp molt fred. Recordar, per exemple, que el Madrid fa un parell de dies al camp del Liverpool es va posar fins a 2-0 perdent amb una errada flagrant del seu porter i que en cap moment es van ensorrar. Doncs això és el que ha de ser el Barça, un equip que mantingui el cap fred, que mantingui el cap a l'eliminatòria, que estem 2-2, que encara està tot per jugar, és a dir, partim de 0 i que per tant tot està per fer. I a la defensa només espero que juguin on juguen sempre, que avui Xavi prescindeixi d'invents i que també sigui tingui la cintura per moure-la si cal, per variar-la, cosa que no va passar al partit d'anada, i que si Araujo comença de lateral dret però reforça amb el centre, doncs que Araujo en algun moment donat doncs pugui anar al centre i tenir la garantia de, vaja, la defensa de garanties que hem tingut fins ara.
Jo,
de moment hem cantat la línia de 3 a mitges puntes amb Bruno Fernández per la banda dreta, per l'esquerra Jadon Sancho, pel centre Weghorst i en punta Rashford, perquè així és com ens els ha ubicat el full d'alineacions oficial de la UEFA. Veurem però quina és finalment la disposició dels futbolistes, que és el que ha pensat Ten Hag, perquè ja vam veure al Camp Nou doncs, que hi havia canvis, que va començar Rashford per la dreta per despistar una mica i que després es van anar intercanviant posicions
per
al llarg del partit.
Per mi és molt més influent Araujo jugant al centre de la defensa.
Sí.
Perquè a més, si el fas de jugada central per la dreta, en cas que Rashford corri per allà, primera, que Condé a mi em sembla que és un lateral de garanties i que té velocitat per ser ja un primer bon defensor per Rashford. Però és que a sobre, qui et fa les cobertures és Araujo per allà. Per tant, jo espero que la defensa sigui Koundé, Araujo, Christensen, Balde.
Jo també, sí, jo sí. També espero que sigui aquest el pla, perquè com dius, Rashford, si parteix de l'esquerra, que és la seva posició que fins ara sempre li ha agradat més, partirà de l'esquerra però se'n vindrà cap a dins, o sigui que t'acabarà rematant de l'àrea, per tant Araujo tindrà temps de participar en aquesta ajuda defensiva, i a sobre, jo si hagués d'apostar a algo, és que Rashford jugarà de punta avui, perquè els dos últims partits ha jugat de punta, perquè està inspiradíssim i jo crec que li han fet canviar una mica el xip de dir, noi, estàs tan inspirat que et vull a l'àrea. Vull a l'àrea més a prop possible de la porteria.
Puc entendre Araujo com a recurs anti-Vinicius o com a recurs contra una extrema esquerra molt potent, sempre que l'alternativa sigui, per exemple, Sergi Roberto, en el seu cas quan hi havia Bellerín, no?
Si hi ha Condé, però una cosa molt important és que quan tu jugues contra Vinicius, tu ja saps per on jugarà Vinicius.
Correcte.
No hi ha un factor sorpresa.
I que Vinicius sol jugar més al peu que Rashford. Rashford és un jugador que juga molt amb la profunditat, és a dir, que moltes vegades pot arrencar a l'esquerra, però és que pot fer la diagonal cap al mig i qui se'l trobarà serà el central, no lateral.
La fa sempre,
vull dir que no té sentit.
A l'anada ja vam veure que Koundé va patir una mica quan marcava Rashford, no? Per tant, no t'ha acabat de funcionar aquest sistema. Jo també espero que Xavi avui no faci invents. De fet, a mi m'agrada l'11 perquè no fa invents. És a dir, el que ha funcionat ho has d'explotar fins al final, en aquesta, valgui la redundància, final que té avui el Barça, no? Per tant, amb les peces que tens i amb les baixes que tenies, el Barça com a mínim manté aquest esquema que li ha funcionat dels quatre migcampistes, i entenc que la defensa estarà ordenada. A veure com està Bussi després de la torçada del turmell, a veure com reacciona Balde a un escenari tan gros i en un partit tan transcendental, i a mi m'agradaria veure un pas endavant de Lewandowski. És la gran estrella de l'equip i ha de marcar diferències avui en aquesta final. I després...
Però perdona, Aleix, és que m'ha aturat un moment aquí perquè em sembla molt interessant això que dius. I estic totalment d'acord, però Lewandowski és un tipus de futbolista a qui li has de subministrar pilotes.
Això és veritat.
Jo vaig veure ahir el partit del City i Haaland o li fas arribar pilotes o no és Haaland.
Inèdit.
No, no, va tocar vull molt dir, poques pilotes ahir.
Vull dir que hi estic d'acord, que avui és el dia de que quan te la dona a l'interior de l'àrea el control ha de ser bo i el xut ha d'anar entre els tres pals. Però que li han d'arribar aquestes boles. Mm. Que no és un futbolista que et pugui... Algun dia ho farà, potser, però que no és d'aquests futbolistes que et pugui tocar 20-25 pilotes a la zona de tres quarts i que es puguin fabricar ell moltes jugades lluny de la porteria, m'explico? Mm. I per tant, estic d'acord amb tu que ha de ser decisiu, però en aquella part del camp on ho ha de ser, sí. I que per tant li han de subministrar pilotes.
No, no és un Messi, no? És el que volem dir, per tant no et pot començar i acabar la jugada, però és cert que això, quan li arribin, si li arriben, que això és feina de la resta, avui
m'agradaria... Molt important De Jong, en aquest sentit.
Correcte.
Per potenciar Lewandowski, avui serà molt important De Jong.
I jo només volia parlar de les meves sensacions i de les meves emocions. Jo tinc una anaconda i uns nervis des de primera hora del matí que no me l'aguanto. I això us vull confessar que feia... uns quants anys que no em passava. És a dir, jo avui, per primer cop, veig capaç el Barça de guanyar en aquest escenari, de seguir viu a Europa. I en altres partits de Champions, a mi això no em passava. No tenia la il·lusió que em genera avui aquesta prèvia.
A mi m'agrada l'11 més que l'anada, perquè fa servir el plantejament que li ha funcionat, i al final jo crec que entre nom per nom, independentment de l'esquema, posar Sergi Roberto, posar Ferran Torres, tampoc et canvia... l'eliminatòria de manera dràstica, i després perquè juga la defensa, que a mi em sembla la de més garanties i que pot controlar millor aquests atacs ràpids del Manchester United. I a veure com respon l'equip. Em sembla molt important, tenint en compte d'on venim, a Europa, avui posar-te per davant en el marcador. Que vegis que et va de cara, que no has de tornar a remar i, ostres, una altra vegada quedarem fora d'Europa, una altra patacada. Jo crec que pel coco de l'equip seria molt bo.
I de pas que no apareguin els fantasmes, Jaume? Tot i que és veritat que no hi ha molts jugadors que hagin estat a totes les catàstrofes, no? Ter Stegen i Alba, no? I Busquets.
Sí, i Roberto.
I Sergi Roberto, és veritat. Sí. Alba no és a l'11, però vaja, que és a la convocatòria, ens entenem.
Això és el que necessitem més, no? Que no vinguin els fantasmes, que al Camp Nou van aparèixer 10 minutets, van sobrevolar, no els vam arribar a veure, però els vam intuir de lluny, i que no vinguin, que l'equip pugui plantar cara, que doni una bona cara, passi el que passi després del resultat. No?
Podem escoltar les impressions de Xavi Hernández a Movistar, un cop ja ha facilitat a l'11.
Eso es, aquí estamos ya con Xavi Hernández, el técnico del FC Barcelona, antes de medirse al Manchester United. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ayer decías que tenías clara la alineación, finalmente apuestas por Sergi Roberto. No sé si entiendo un poco como interior izquierda.
Bueno, sí, va a jugar de extremo para un poco tener superioridad también y para abrir bien el campo muchas veces con él, otras con Balde. Bueno, lo que venimos haciendo últimamente, ¿no? Creo que nos encontramos a gusto de esta manera. Necesitamos tener el control del balón, tener esa posesión alta para controlar y tener el dominio del partido, y por eso me he decantado más por Sergi, también por Balde, el que se incorpora desde atrás, intentar frenar esas transiciones del United y, bueno, intentar dominar el partido. Al fin y al cabo es lo que buscamos para pasar a la eliminatoria.
Buscando ese control de partido, ¿también has medido quizá el potencial ofensivo que puedas perder, o entiendes que los laterales, como por ejemplo Balde, que me lo estabas contando, iban a tener mucha importancia?
Sí, se pueden incorporar desde atrás, mismo Jules también puede incorporarse desde atrás, mismo Ronald si juega en derecha. Bueno, diferentes alternativas que tenemos para atacar de la mejor manera posible, ¿no? Creo que tenemos muchas alternativas en el juego y, bueno, lo importante es tener el dominio e imponernos con nuestra personalidad.
Si Ronald juega en derecha, en principio yo contaba con él como central, no como en el partido de ida. No sé si esperas cómo por dónde vaya a entrar Rashford en el día de hoy.
No, empieza de central, pero vamos a ver, es importante la salida de balón. Ya lo cambiamos en la ida, y para nosotros es más importante intentar tener el balón, tener una salida limpia para jugar en campo contrario que no parar a Rashford. Lógicamente es un futbolista muy importante, pero para nosotros es fundamental la salida.
Xavi, ya la última. ¿Cómo de importante es mantener la cabeza fría en una noche así, donde evidentemente seguramente va a haber fases del partido en el que os tocará sufrir?
Bueno, sí, controlar las emociones. Evidentemente jugamos fuera de casa y el ambiente va a ser extraordinario a favor del United. Bueno, tenemos futbolistas con mucho empaque, mucha experiencia, y bueno, intentaremos, ya te digo, dominar al United. Ese es nuestro objetivo.
Muchas gracias, Xavi, que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Companys, què ha dit? Que Koundé torna al centre, no?
No, que comença Araujo al centre, però que també prioritzarà la sortida de pilota.
Ah, val. És que al principi m'ha semblat que deia Araujo per dins, però després, com m'ha dit lo de la sortida de pilota,
Jo crec que ho ha sí, justificat però... una mica, o ha anat a justificar el que va passar al Camp Nou, que sempre la prioritat és la sortida de pilota.
Però la frase ha dit, Roland empieza en el centro, però en algun moment, no?
Opció de canviar.
Sí, jo crec que sobretot el que no vol, tinc la sensació de que el tillin de que fa els canvis per el tema defensiu, que sempre és una mica la vocació ofensiva, no?
Ja. Marta, la vida de l'enviada especial continua sent dura, des del teu punt de vista?
Duríssima.
Sí?
Sí, sí.
Va. Tens ganes de compartir-ho amb l'audiència?
I tant.
Vinga, fot-li.
La dura vida de l'enviada especial.
Qui digui que Manchester és una ciutat lletja o sense encant és que no en té ni idea. Només cal sentir-la bategar i posar-hi interès a ritme dels Smiths, que sonen ara. El futbol i la música no serien el mateix sense el talent que ha brollat de les seves parets de maons per canviar el transcurs de la cultura popular tal com la coneixem avui. Aquí s'hi han unit personatges històrics com George Best o Ian Curtis. Què més voleu? Primer de tot cal abraçar bé l'ànima de Manchester i capossar-se en la vida de la seva gent. Amb unes rajoles verdes que el fan incomposible, de Beverly of the Peak és un dels pubs més bonics i antics de la ciutat. Fins i tot diuen que hi viu un fantasma que fa levitar els gots des del darrere de la barra. Amb tanta llegenda no és d'estranyar que Eric Cantona en fos un dels clients habituals. A Liverpool Real Madrid, però, el veurem a The Brotherhood, un bar ple de pòsters de futbol on ens guia el periodista expert en afers manconians Pol Ballús.
Laia, és bona aquesta pinta?
Boníssima.
De l'alegria inicial, passem ràpidament a la frustració.
Del Madrid, millor no en parlem, no, Laia?
Calla, calla, el de sempre.
Sisplau, que sonin els Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Cantem Wonderwall com un himne introspectiu amb una mica de plugim britànic a la cara per ambientar-nos. Som a Oldham Street, al carrer de les botigues de vinils, i som a quatre passes d'on Oasis va fer el seu primer concert al 1991. Ens passaríem la vida a Piccadilly Records, farcida de peces de col·leccionista, Joy Division, Stone Roses o Happy Mondays. Però potser hauríem de fer també una aturada al Museu Nacional del Futbol, que acull 500.000 de visites anuals. Que Manchester és el bressol d'aquest esport queda clar, només recordant que s'hi va fer la reunió per consensuar el primer reglament que unificaria de manera universal la seva pràctica. Va ser el 1886. Va, ara sí, anem per feina.
Bona tarda, good afternoon. Benvinguts a Roda Pensa, el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández.
Etihad a una punta, a l'est, i Old Trafford a l'altra, a l'oest. Dues cares, dos clubs i dos fils conductors que comencen a finals del segle XIX. Ja hi tornem a ser, gairebé 4 anys després. El 2019 el Barça de Messi somiava amb la Copa Linda, que no va ser, i va eliminar els Red Devils als quarts de final de la Champions. Mirem en l'aire i el retrobem. Les estàtues de la Santíssima Trinitat, George Best, Dennis Law i Bobby Charlton, els artífexs de convertir-se en el primer equip anglès a guanyar la Copa d'Europa el 1968, 10 anys després de la tragèdia de Munic. Després en vindrien dues més, la del 1999 al Camp Nou i la del 2008. Al 2023, dos gegants expulsats del seu hàbitat natural intenten tornar al lloc que els pertoca. Passi el que passi, aquest vespre esperem que el Barça no hagi de mirar enrere emprenyat.
Bravo, Marta, aquesta joieta de la Marta Ramon. La veritat és que ha quedat molt clar que si has de fer un reportatge amb una bona companyia musical,
bo.
Segurament sí. Manchester és una de les millors ciutats del món
per
fer-ho. Pots triar i remenar i tot sona de nassos. Ja sabeu que aquesta temporada tenim un integrant nou al Barça Jugar Recull, Joan Lluís García, que té una certa tendència a la nostàlgia, a mirar cap enrere, a consultar la hemeroteca per intentar interpretar el present mirant cap al passat. Què ens expliques?
Doncs mira, avui el que farem és un exercici de mirar enrere en tot cas perquè no repeteixin errors del passat, i de fet espero que la secció d'avui no connectem el passat amb el present.
La Maroteca.
Perquè avui anem fins al 21 de març del 1984, quan el Barça va caure eliminat als quarts de final de la Recopa d'Europa contra el Manchester United. Eurodesastre, deia Mundo Deportivo en portada, más que un cau fue en suicidio, s'afegien pàgines interiors, perquè va ser un 3-0 rotund al Trafford, sense pal·liatius, i que va fer molt mal, perquè el Barça portava un avantatge de 2-0 del Camp Nou. Un resultat que va deixar eliminat l'equip que en aquell moment dirigia César Luis Menotti i que tenia com a grans estrelles, poca broma, Schuster i Maradona, que aquella nit van ser titulars, juntament amb Marcos Alonso pare. De fet, si el Barça va poder disputar aquella Recopa Europa va ser perquè la temporada anterior l'equip havia guanyat la Copa del Rei en una final que aquests dies segur que l'heu vist, l'hem recordat precisament, perquè qui va marcar el gol de la victòria contra el Madrid va ser Marcos Alonso. Va ser aquell gol, a l'últim minut, que Schuster va celebrar amb les botifarres. L'equip que aquella nit prova a jugar amb pantalons blaus i samarreta groga, una equipació espectacular, no va saber plantar cara a un rival que va marcar el primer gol a la primera part i dos més en només un minut a l'inici de la segona part. I això sí que s'ha d'aprendre com a lliçó, de no perdre els papers. I això que en aquell moment els gols, recordeu que fora de casa valien valor doble, i un gol del Barça en aquell moment hauria obligat els anglesos a fer-ne 4. Avui no, avui ja sabeu que això no és així, eh? Però ara estic pensant també, Guillem, per exemple, sí, que potser els oients més joves no saben de quina competició estem parlant.
No.
La Recopa.
No, no, no.
La Recopa d'Europa. La jugaven els equips guanyadors de la Copa de cada país. És que hem de fer pedagogia, perquè aquí no tothom té
clar
més de 25 anys.
Clar, clar.
No, i això
a la Copa li sona dues copes.
Sí, exacte, un dissabte a la nit.
És el que ve després de la primera Copa.
Exacte.
Correcte, correcte. Doncs aquella Copa la van jugar 32 equips només la jugaven. I per tant hi havia molt poques eliminatòries. Potser no ho tenim en el record, però el Barça aquella edició es va enfrontar en setzens al Magdeburg de l'Alemanya Oriental.
Ojo.
Alemanya Oriental, Guillem, era un país que hi havia.
Sí, sí,
abans estava fruit. Doncs era el de la dreta.
Hi havia un mur.
El de la dreta. A vuitens, el Nec Nijmegen holandès, i ja a quarts, el Barça es va ensopar amb el Manchester i va caure. És a dir, tres eliminatòries només. Aquella edició no va ser especialment brillant, però hem de tenir en compte també que el Barça sí que és l'equip que més recopes ha celebrat. En va guanyar fins a 4 en 18 anys. I per això en una generació, Guillem, que els que ara tenen més de 50 anys,
clar,
no em miris, no m'incloguis, perquè no estic en aquest col·lectiu, se'ls coneix com a Xeca Recopes. La, la, la.
Tant de bo avui el Barça sigui capaç d'eliminar el United, i tant de bo al final del curs el Barça, el capità Sergio Busquets, aixequi l'Europa League, però una vegada i ja està. No cal guanyar-ne, no cal guanyar-ne 4.
Per completar, una, per completar el palmarès.
Exacte, amb una anem sobradíssims. Escolteu, ja fa una estona que s'escalfen els jugadors del United, de moment els del Barça, els de camp encara no, només els porters. Pel micròfon d'ambient que ha instal·lat el Xavi Cupido, com sempre impecable, ja heu percebut que la gent del Barça és relativament a prop de la nostra posició. Per tant, si el Barça marca, tindrem soroll de la colerada, que és aquí en un corna, concretament si fem el paral·lelisme amb el Camp Nou, el corna de la cantonada de tribuna amb el gol sud.
Avui 2.350 culers s'han desplaçat fins aquí a Manchester per viure en directe aquest partit. Es nota que la gent del Barça té ganes de grans alegries a Europa, i d'aquí tots aquests desplaçats que durant tot el dia s'han fet sentir pel centre de Manchester.
Surten ara a escalfar-se els jugadors del Barça, aplaudiments dels culers, xiulets dels seguidors del United. Old Trafford encara no és ple ni de bon tros. Quan això estigui ple de gom a gom, veureu quin estadi, quina meravella, quin ambient que hi ha. Mitja horeta llarga i començarà el partit. Ara tornem.
RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Pròxima estació, Barcelona.
correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondin Auto.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la Lluna mentre seus al sofà de casa. El futur és que no et puguin tallar la llum. Si no pots fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas, t'ajudem a trobar solucions. Entra a barcelona.cat/drets energètics i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i Òpera a Catalunya presenten al Palau de la Música Catalana Madama Butterfly, l'òpera més colpidora i emotiva de Puccini.
Amb Carmen Solís, Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tobella en els papers principals i amb la Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Dissabte 25 de febrer a 6:45. Entrades a osvallès.com.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Notícies de RAC1.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passa un minut de 9:15 a les 9:00 a Old Trafford i a la sintonia de RAC1. Partidàs, és la tornada del 16è final de l'Europa League, a l'anada 2-2. Per tant, és una final a partit de caixa o faixa, que el Barça juga a camp contrari. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, Kessié i De Jong d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Sergi Roberto.
Amb qui no ens surt el United, Laia?
De Gea sota pals, defensa Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez i Xó, doble pivot Casemiro i Fred, al davant línia de tres mitges puntes amb Bruno Fernández, Begors i Jadon Sancho, i en punta Rashford.
Fem un repàs ràpid a les notícies imprescindibles de l'actualitat del Barça. El cas Negreira continua monopolitzant aquesta actualitat. El Mundo publica avui un nou burofax del 3 de desembre del 2018 en què José María Enríquez Negreira, a través dels seus advocats, exigeix més de 260.000 euros al Barça.
Cronològicament és el primer dels dos que va fer arribar al club. En el segon, Negreira amenaçava amb denunciar irregularitats si no es mantenia la relació. En el present, l'exvicepresident dels àrbitres reclama al Barça 267.000 euros, segons ell, pendents de pagament. Ho fa a través del seu advocat, al·ludint a les excel·lents relacions que ha mantingut amb tots els presidents i responsables de l'entitat, i menciona Laporta, Rosell i Bartomeu. A més, destaca que el fet de treballar literalment tan estretament amb presidència ha generat una confiança notable al llarg d'aquests anys, fins al punt que el seu client, diu, ha transgredit molts cops les confidències i favors en l'àmbit professional i el personal. El burofax acaba explicant que si finalment el club trenca el contracte li causarà una profunda decepció després de tants favors i tantes confidències compartides. En cas que el club s'ho repensi, s'evitaran actuacions no desitjades.
Joan Laporta continua defensant la seva gestió en el cas d'Enríquez Negreira.
Sí, el president del Barça, que avui no ha fet declaracions a l'entrada del dinar de directives, va deixar entreveure dimarts que el president de la Lliga, Javier Tebas, pot estar al darrere del que considera una filtració interessada. En aquest sentit, assegura que no dimitirà, que és el que li reclamava a Tebas.
Ja s'ha tornat a treure la careta. Ara ha manifestat el seu desig de que jo deixi de ser president del Barça. Doncs, mireu, això no és casualitat, tampoc, perquè anem bé, anem cada vegada millor, i el senyor Tebas apareix de forma recurrent per tal d'intentar, doncs, desestabilitzar-nos.
Laporta va explicar que durant la seva primera etapa com a president es van fer pagaments justificats perquè el suport documental i de vídeo existia. El Barça, recordem-ho, té oberta una investigació externalitzada i té previst sortir a donar explicacions detallades públicament les properes setmanes.
Hi ha hagut diverses reaccions contundents al cas Negreira.
Els clubs de primera i segona divisió, tots a excepció de Barça i Madrid, després de la comissió delegada de la Lliga, van fer públic dimarts un comunicat on expressaven la seva preocupació per la gravetat del cas Negreira i deixaven clar que repudien i rebutgen els fets que s'han conegut fins ara. També s'ha posicionat el president del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, assegurant que actuaran amb contundència.
El límit salarial del Barça ha baixat 8 milions d'euros.
El límit del cost de la plantilla esportiva després de tancar-se al mercat d'hivern és de 648 milions d'euros. El setembre passat era de 656. Va exposar la xifra el director general de la Liga, Javier Gómez, aquest dilluns passat, confirmant el que ja havíem explicat a RAC1. El Barça té un saldo negatiu de més de 200 milions d'euros i per afrontar la temporada que ve ha de rebaixar massa salarial i generar nous ingressos. A més, els 90 milions d'estalvi de Griezmann i Piqué ja estan inclosos en el càlcul.
I també us hem explicat que Joan Laporta i Jorge Messi es van reunir a Barcelona.
Va ser dijous de la setmana passada al matí. L'objectiu principal de la trobada va ser millorar les relacions entre les dues parts, molt deteriorada després de la sortida de Messi ara fa dos estius. També es va parlar de l'homenatge que el club li vol fer.
Doncs veurem com continua aquest col·laborat. Pep Tormos, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ens expliques?
Doncs que Pere Aragonès defensa el diàleg amb el govern espanyol des d'Irlanda. El president és de visita oficial a Dublín, on aquests dies es reuneix amb líders polítics del país. Aragonès aquesta tarda ha negat que negociar un nou referèndum sigui tornar a partir de zero i ha defensat l'estratègia del govern. Ho ha dit en una entrevista a la televisió pública irlandesa.
Going back to the square number zero would be...
Tornar a la casella zero seria dir que la independència és impossible. Ara creiem que la independència no només és possible, sinó que és necessària. Hi ha hagut un canvi amb el govern espanyol. Un procés de diàleg ha començat i les primeres passes passaven per lliurar els empresonats. Ara estem treballant per tenir una majoria més gran dins de la societat catalana.
To have a broader majority inside Catalan society...
Doncs bé, mentrestant, el govern espanyol creu que la taula de diàleg amb la Generalitat ja no és necessària perquè ja tenen un contacte constant. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, diu que no hi ha cap data prevista per una nova reunió.
Ambas administraciones hablamos y dialogamos permanentemente y por eso no se necesita de instrumentos extraordinarios en este momento. El gobierno celebra que no sea necesario dotarnos de esa forma extraordinaria, ¿no?, de convocarnos o de reunirnos, sino que el diálogo hoy es permanente y España y con Cataluña miramos al futuro con optimismo.
La ministra Rodríguez ho ha dit en una visita que ha fet a l'Escala, a l'Alt Empordà. I la Unió Europea relaxa les sancions contra Síria per facilitar el desplegament d'ajuda humanitària arran dels terratrèmols. Aviat farà 3 setmanes del sisme i aquesta tarda Brussel·les ha anunciat que permetrà a les organitzacions fer transferències a entitats assenyalades pels 27 sense necessitat de demanar un permís previ. Fins ara no es podia. La mesura estarà en vigor 6 mesos. D'altra banda, la Unió Europea també recorda que el règim de sancions actual no prohibeix l'exportació d'aliments o de medicines a Síria.
Gràcies, que vagi molt bé.
Fins ara.
Escolta, Pep, a tu t'agraden les copes, no?
Quin tipus de copes?
Vull dir, la recopa aquesta que... Tu n'has viscut alguna o què?
Crec que no.
Tu ets jove, no? Jo sé les copes que t'agraden. Una copa d'estrella ben fresqueta, és el ritual perfecte. Abans de cada transmissió i abans de cada bolletí informatiu, jo sabeu, és un ritual que mai falla. Una estrella ben fresqueta des de 1876, que això, bueno, puja tot cap amunt.
Vinga, fins ara, Pep,
Fins ara.
Que vagi bé, no li facis gaire cas, si pot ser. Bé, ja sé que no li fas gaire cas, però no. Va ser un cas. 2:15 de nou. De la resta de l'actualitat, què destaquem, Gerard? Tenim partits d'aquesta ronda a punt d'acabar-se, no?
Sí, a punt d'acabar-se. Per exemple, està a punt de classificar-se pels vuitens de final un dels equips de la Lliga Espanyola, el Sevilla. Està perdent 1-0 al camp del PSV Eindhoven. El gol l'ha fet Luke de Jong. N'ha marcat un altre, que li han anul·lat per fora de joc previ d'un dels seus companys. Hauria pogut patir el Sevilla, però ara ja està tot decidit. El temps afegit, PSV Eindhoven 1, Sevilla 0. El Sevilla que va guanyar 3-0 al Sánchez Pizjuán. També hi ha un equip que s'ha classificat per 8 en ja, és l'Sporting de Portugal. Ha guanyat 0-4 al camp del Midtjylland, a l'anada a Portugal, empat a 1. A més, a punt d'acabar-se el partit de la Juve, que també es classificarà, està guanyant 0-3 contra el Nantes amb hat-trick de Di Maria. El primer gol, un golaç per l'escaire, si podeu recupereu-lo. La Juve, per tant, també a vuitens. I a la pròrroga, el Mònaco Bayer Leverkusen. Han quedat 2-3, ha guanyat el Bayer Leverkusen al camp del Mònaco. El Mònaco ha guanyat 2-3 a l'anada. Gol del PSV, queda... res, jo crec que ja s'ha complert, sí, el temps afegit.
S'ha complert el temps afegit.
Ho tenen molt complicat. 2-0, n'haurien de marcar un altre, ho celebra Van Nistelrooy, però em sembla que faran salat. I a partir de les 9, a banda d'aquest Manchester United-Barça, comencen també 3 partits més. El Rennes Shakhtar Donetsk, amb l'avantatge pels ucraïnesos del 2-1 de l'anada, a punt de marcar el PSV, el tercer, l'Union Berlin Ajax amb el 0-0 de l'anada, i el Roma Salzburg amb Mourinho i companyia havent de remuntar l'1-0 de l'anada a Àustria. S'acaba, no s'acaba, crec que encara no s'ha acabat el PSV 2, Sevilla 0.
Alguna cosa més?
Sí, que s'ha retirat Sergio Ramos de la selecció espanyola de futbol. Ho ha anunciat aquesta tarda a través de les xarxes socials en un comunicat que ja us dic ara que portarà cua especialment a Madrid. Ha explicat Ramos que l'ha trucat al nou seleccionador Luis de la Fuente i que li ha comunicat que no compta amb ell per futures convocatòries. Assegura, segons ell, independentment del seu rendiment. Ramos diu que li sap greu que se'l valori només per l'edat o per d'altres raons i no pel seu estat de forma, i que li hauria agradat, de fet, continuar amb Espanya, amb qui ha guanyat un Mundial i dues Eurocopes, a més de jugar 180 partits. I també hem sabut avui que David Alaba i Rodrigo seran baixa per l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Això ja serà la setmana que ve, dijous, recordo, Madrid-Barça al Santiago Bernabéu.
Molt bé, s'ha acabat ja el partit del Sevilla o no?
Encara no, és que no? Estan passant moltes coses.
Hi ha un pollastre,
sí, ara protestes. Hi ha protestes a les banquetes, etc, etc, però vaja, està a punt d'acabar i el Sevilla que es classificarà.
El Sevilla es classificarà, eh? Molt bé, anem a refrescar una mica com pinta aquest United amb el Gerard i la Laia.
Manchester United va guanyar el seu partit del cap de setmana a la Premier, 3-0 contra el Leicester amb doblet de Rashford i gol també de Jadon Sancho. De Gea es va lluir sota pals i va contribuir a mantenir la ratxa d'imbatibilitat a Old Trafford dels anglesos. El United fa 17 partits que no perd aquí al seu estadi, 15 victòries i 2 empats. De fet, els Red Devils només han perdut 2 partits en tota la temporada, el de la primera jornada de Lliga davant el Burnley i la primera jornada de la fase de grups de l'Europa League davant la Real Societat al mes de setembre. El Manchester recupera per avui Lisandro Martínez i Savitza, tots dos sancionats a l'anada, i també McTominay, Anthony i Maguire, que no va poder jugar el cap de setmana. Continuen de baixa i es perden el partit Martial, Van de Beek i Eriksen.
La tàctica del rival.
Només dos apunts sobre la tàctica del Manchester United. D'entrada, una que entra Lisandro Martínez a l'11. És un dels centrals titulars que té aquest equip. De fet, l'entrenador el va anar a buscar al mercat d'estiu. És un central petitó, ja ho veureu, amb poca alçada, però que va bé al tall, que té bona anticipació i que també té bon joc aeri. Per tant, no ens deixem enganyar per el seu aspecte físic. I a més, hi ha un apunt interessant en aquest sentit, i és que Luke Shaw es desplaça al lateral esquerre, allà on rendeix millor, que no pas a l'eix on va jugar a Barcelona. Compta amb les centrades de Luke Shaw i amb les rematades de cap de Rashford, que és una de les jugades que ja ha provat el Manchester United i molt en aquesta temporada. I un altre apunt també a tenir en compte és que l'altre dia el United va ser capaç de recuperar fins a 20 pilotes a camp contrari. Són moltes per un equip que té uns jugadors capaços de filtrar passades decisives, especialment Bruno Fernández. Ho fa constantment el portuguès, busca l'esquena dels centrals i dels laterals.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Robert Dawson de ESPN, que creu que el Manchester surt amb avantatge en aquesta tornada dels setzens de final de l'Europa League.
I think United probably...
Crec que el United és favorit, o se sent favorit, perquè estan jugant molt bé al Trafford aquesta temporada. És tan fora a casa que té opcions de guanyar qualsevol equip aquí. Creuen que van jugar molt bé a Barcelona i que haurien d'haver guanyat. Pensen que són els favorits per passar l'eliminatòria. Hi haurà un ambient fantàstic al Trafford. És una de les coses que els aficionats del United han trobat a faltar en els últims 2 anys, les grans nits europees. Hem vist en el passat que l'estadi ha jugat un paper important en aquests partits. Els aficionats encara parlen de les semifinals del 2008, quan Paul Scholes va marcar. Diuen que va ser una de les millors nits que s'han viscut mai al Trafford i ho volen repetir.
Doncs esperem que no. Esperem que no ho repeteixin. 2:03. Els jugadors del Barça ja han marxat cap al vestidor per rebre les últimes instruccions de Xavi. Els del United encara fan exercicis d'escalfament. Això ja comença a fer xup-xup, un parell de minuts, i de seguida tornem.
El Barça juga a RAC1.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio,
Llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fem força. Una estrella! De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
3 quarts i un minut de 9 de la nit, a les 9 en punt a Old Trafford i a la sintonia de RAC1. Un partidàs en joc, una plaça als vuitens de final de l'Europa League, cara a cara, dos dels millors equips d'Europa que porten uns anys intentant recuperar la seva millor versió. Per què no? Avui aquest partit, tenint en compte qui s'enfronta cara a cara, podria ser un punt d'inflexió o bé per als uns o bé per als altres. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Kessié i De Jong d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Sergi Roberto.
Amb qui no ens surt el United, Laia?
Amb De Gea a la porteria, defensa Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez i Luke Shaw, doble pivot Casemiro i Fred, línia de 3 mitges puntes per davant, amb la mitja punta Weghorst, a la banda dreta Bruno Fernández, a l'esquerra Jadon Sancho, en punta Rashford, el màxim golejador de l'equip.
Escolta'm una cosa, Pau, tu estàs fortíssim, t'agraden els gimnals, no?
Vaja, bé, sí, sí. Estic bé, per, bueno, per l'edat que tinc estic bé, sí.
Bueno, però
sí,
això es nota perquè vas a Eurofitness, que tant si fa consol com si neva. Home,
és que no, és que no vaig a qualsevol gimnàs.
Clar, home, tu vas a Eurofitness.
Em dius, vaig al gimnàs, així en general.
No, vull dir, Eurofitness. Eurofitness, sí. Exacte, és el nom del gimnàs, bàsicament, i és que Eurofitness, hi tens un gimnàs o un centre esportiu compromès, sostenible i actiu, amb una àmplia oferta d'activitats i serveis. Pots fer zumba, tu ets més de pilates, no, Pou? Per gaudir d'una vida activa i saludable. Entra a eurofitness.com i coneix els clubs Eurofitness. Tu ja els coneixes, en aquest cas, vull dir que estàs tranquil.
Sí, estic tranquil, vale. I tant que sí. Encara no m'han vist a la sala de pilates, però no? tot arribarà.
Tu estàs allà amb el xurrito, no? Que... a la piscina?
Com?
T'imagino amb el gorro aquell de plàstic, el xurret allà amb les àvies.
Sí, el xurret, sí. I amb el tanga de lleopard. Escolta'm una cosa, Guillem, tu saps que un dels millors defenses de la història del Barça des de fa molts, molts anys fa pilates i ja en feia quan...
Sí?
Quan era jugador del Barça, Carles Puyol.
Ah, mira.
Sí, i fort estava l'home, sí. Vull dir que...
Sou diferents.
Sí, som diferents.
Sou diferents.
Què vols dir amb això, que jo no estic tan fort com ell?
Bueno, petites diferències.
Val. El que farem ara és repassar les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Eric García, Marc Casador i Pablo Torre, i com a porters suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Una banqueta sense migcampistes de pes, Casador i Pablo Torre només. Això sí, hi ha alguna alternativa en atac? Especialment, suposo que avui tindrem minuts per a Ferran, podria també ser Ansu, i pel que fa a defensa, Jordi Alba té bastantes opcions de jugar fins i tot d'extrem, no només com a lateral esquerre, en tot cas una banqueta força minvada.
la del United.
Tom Heaton, porter suplent, i jugadors de camp: Lindelof, Maguire, Malasia, Dalot, Savitza, Pelistri, McTominay, Maino, Anthony, Elanga i Garnacho.
Doncs aquí sí que la banqueta té una gran diferència amb el que té el Futbol Club Barcelona. Recuperen un bon migcampista com Savitzer, que ve de la Bundesliga, i Anthony, un extrem que van pagar 100 milions d'euros aquest estiu, que venia de l'Ajax. Per tant, té alternatives pel que fa a la defensa, pel que fa al mig del camp, amb Savitzer, i al davant amb Anthony Garnacho. Dos extrems rapidíssims, encaradors, dribladors, fins i tot hi podria jugar a l'Anga, té on triar i remenar a Ten Hag a la segona part.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Abans de les dades del Molló, a veure, eliminatòria europea, estadi de llegenda, rival que està en plena forma, fantasmes encara circulant pels passadissos del barcelonisme. Però, en canvi, no sé si teniu la mateixa sensació, és com que si avui el Barça perd normal, tampoc passaria res. I això, que a priori es pot veure com negatiu, de dir, tampoc passa, també pot servir per treure pressió a l'equip. No sé si també teniu aquesta percepció, que l'entorn no viuria una derrota avui, si és normal, com una catàstrofe, tenint en compte com està l'equip a la Lliga i que encara té totes les opcions del món de jugar a la final de la Copa del Rei.
Totalment. Jo crec que per la competició que és, que tampoc no és la gran competició que vulguis guanyar ara mateix, i per tot el passat que tens, jo crec que el que sí que necessita la gent i sí que necessita el Barça és demostrar-se que pot competir en un gran escenari com és ara mateix Old Trafford. Això sí que el Barça ho necessita per esvair fantasmes, per sentir-se fort i sentir-se competitiu a Europa. Tant de bo que sigui passant. Però sobretot si es pot competir, jo crec que es pot ser una bona notícia, el que seria molt, molt dolent i que marcaria molt la temporada si tornes a caure sense competir clarament, abaixant els braços i sense poder plantar cara.
Sí, això és molt clar. És a dir, si caus competent i amb molta dignitat, és més fàcil passar pàgina ràpidament d'una patacada europea, perquè no, vaja, seria caure a Europa un altre cop, en aquest cas a 23 de febrer. Però si ho fas amb dignitat i amb la cara ben alta, diguéssim que passar pàgina serà més ràpid. Diumenge un partit contra l'Almeria, a la Lliga és líder, i llavors t'has d'agafar aquest objectiu. El teu objectiu aquesta temporada és guanyar un títol com la Lliga, que ho tens tot de cara per aconseguir-ho.
Una catàstrofe, jo crec que l'entorn no, amb això ho compro, si l'equip dona una bona cara. Per exemple, pots perdre els penals avui, no? Que l'eliminatòria estigui igualadíssima, també és els penals, i mira, caiguis, no?, amb el cap ben alt. Jo vull saber com afectaria això a dins, perquè d'aquí una setmana ja et jugues un altre títol, no?, amb les semis de Copa, i a la Lliga, com reaccionaria l'equip? Vull dir que no l'afectés a l'equip. Si a l'equip no l'afecta tant a la Lliga, amb la trajectòria que porta, o fins i tot competint amb el Madrid a les semis de Copa, jo crec que estic amb tu que no seria una catàstrofe.
Sí, jo crec que si és amb bona imatge, no, o sigui, l'equip ara mateix, o el club o l'entorn, no ho necessita, però al mateix temps ajudaria molt, perquè vens d'unes quantes patacades europees. I, ostres, l'autoestima que guanyaries avui passant a Old Trafford...
Ah, no.
Clar, seria...
A nivell de moral i a nivell de confiança, evidentment l'escenari convida a pensar que avui, doncs, una bona imatge i passar a la següent ronda de l'Europa League et dona doncs, un coixí que a l'equip li aniria molt bé. Però tenint en compte que el club d'entrada s'ha marcat com a prioritària la Lliga i s'han posat els focus en la competició domèstica, diguem que això treu pressió a aquesta competició.
És evident que passar, tots sabem què significa. De cop i volta passes contra el United, un aspirant a la Premier League, a Old Trafford, etc. Simplement deia que em fa la sensació que per la pressió dels futbolistes, jo crec que avui, no, com a mínim, no han transmès des del vestidor que sentin que tenen cap obligació, entre cometes, d'eliminar aquest equipàs, no? Sí, no? Tot i que sigui a la primera de canvi a l'Europa League.
Sí, no s'estan jugant la temporada, no?
No, exacte.
I tant de bo ho rebin així, perquè avui s'ha de sortir valent, s'ha de sortir atrevit, i que sobretot no tremolin les cames. En algun moment, quan ells marquin un gol o facin ocasions, això Old Trafford apretarà, i llavors vull veure la reacció de l'equip, que la gent demani la pilota, això és molt, molt
important. I evidentment que caure avui i demà estarem molt dolguts, però si la temporada l'acabes amb la Lliga guanyada i amb una Copa també guanyada, realment aquesta Europa League ni te'n recordaràs.
Tenim algunes dades que conviden a l'optimisme, com per exemple que el Barça ha guanyat un dels 5 partits que ha jugat al Trafford.
Sí, i a més va ser l'últim. A l'anada dels quarts de final de la temporada 18-19, amb gol en pròpia porta de Luke Shaw, que a més avui juga, la resta dos empats en partits de fase de grups de la Champions i dues derrotes en partits de tornada d'eliminatòria, la que recordava en Joan Lluís el 84 i la Champions del 2008.
El Barça ha guanyat 4 dels últims 10 partits lluny del Camp Nou en competició europea.
Des del març del 2021, sumant Champions i Europa League, 4 victòries contra Dinamo de Kiev, Nàpols, Galatasaray i Victoria Pilsen, 2 empats contra PSG i Eintracht de Frankfurt i 4 derrotes, totes a la Champions, 2 contra el Bayern, 1 contra el Benfica i l'altra contra l'Inter. Val a dir que la temporada passada el Barça no va perdre en cap dels 3 partits de camp contrari que va jugar a l'Europa League.
Aquesta és bona. El Barça pot encadenar 19 partits sense perdre en totes les competicions.
Exacte. Des del 26 d'octubre del 2022 contra el Bayern al Camp Nou, aquell 0-3, l'equip de Xavi porta 18 partits sense perdre. El balanç és de 15 victòries i 3 empats.
Doncs ja està tot preparat perquè surtin a la gespa els jugadors del Barça i els jugadors del United. A l'11 del Barça no hi haurà ni Gavi ni Pedri. És el tercer partit que es perden des de l'agost del 2021.
Sí, és la data del debut de Gavi amb el primer equip. Des d'aleshores, un dels dos sempre ha jugat, excepte la primera setmana del gener del 2022. Els dos es van perdre un partit de Lliga Mallorca, victòria per 0-1 en gol de Luc de Jong, i un desplaçament de cop al camp del Linares, victòria per 1-2 gols de Dembélé i Juglà. Dit d'una altra manera, en els últims 61 partits oficials del Barça, com a mínim, un dels dos, o Pedri o Gavi, ha jugat. Per cert, avui Santana d'Araujo va debutar amb el Barça 6 d'octubre del 19 al Camp Nou contra el Sevilla. Avui a Old Trafford arriba el partit número 100.
Doncs 5 minuts i començarà el partit i el Teatre dels Somnis, Laia, espaterrant.
Bullà, Old Trafford està ple a rebentar, camp anglès, grades molt verticals, tothom dempeus, a tocar de la gespa, el Teatre dels Somnis és a punt perquè puguem somiar, amb blaugrana aquesta nit. Comencen a sortir ara mateix els jugadors del United i del Barça sobre la gespa d'Old Trafford.
Quin estadi, quin ambient, quina afició, evidentment. Ho direm les vegades que calgui, no és la competició que ens agradaria compartir amb vosaltres, però de moment toca defensar els colors del Barcelona Europa League i s'ha de fer ni més ni menys que Old Trafford contra el Manchester United. El capità del Barça és Sergio Busquets, que torna a l'equip després de la lesió. El capità del Manchester United, un jugador també importantíssim pels anglesos, Bruno Fernández, que ja va tenir un rol destacat al Camp Nou. I veig, Laia, que malauradament a la zona dels aficionats del Barça ara mateix hi ha pots de fum,
sí,
bengales de fum.
Bengales de colors blaugrana, de color vermell, de color blau també. Hi ha moltíssima seguretat a tota la zona dels aficionats del Barça. Recordem, avui més de 2.300 espectadors, més de 2.300 culers que s'han desplaçat fins aquí a Manchester. Ara els membres de seguretat de l'estadi intentant que s'apaguin aquestes bengales, aquests focs de pots de fum, per ser més concrets, no bengales, a pots de fum de colors, mentre els jugadors estan sortint a la gespa.
Abraçada dels dos entrenadors, de Ten Hag i Xavi. A veure si qui somriu a la sala de premsa al final del partit és l'entrenador del Futbol Club Barcelona. Avui l'àrbitre del partit és un francès, Clément Turpin. El tens apamat, Jaume?
Sí, és un dels millors àrbitres segons la UEFA, és àrbitre de partit gran, de semifinal, tornada de Champions, fins i tot ha dirigit alguna final de Lliga de Campions, per tant esperem que sí, és un àrbitre de garanties.
Molt bé. El bar Jérôme Brisard. Res a veure amb la beguda anisada.
No. Que no tingui una caraja avui, no?
Endavant. Així, en 10 segons, Gerard, quin ambient detectes a les xarxes del Barça jugar RAC1?
Doncs mira, tenim oients que tenen moltíssimes ganes de que comenci el partit, però fins i tot a l'alçada de, per exemple, la final que vam viure contra el Real Madrid l'altre dia, de partit molt i molt gran, Hi ha una sèrie d'oients que són més pessimistes, però hi ha de tot, eh? Està molt igualat. Hi ha gent que és optimista en que el Barça pot superar l'eliminatòria i gent que amb les baixes doncs creu que serà més complicat.
Això és bo, perquè vol dir que hi ha anaconda i l'anaconda no sempre tira pel mateix lloc. Hi ha gent que l'anaconda li genera com atacs d'optimisme, hi ha gent que li genera atacs de pessimisme i hi ha gent que no ho pot suportar i que ara mateix està a punt d'entrar al cinema i es perdrà el partit perquè no pot aguantar la pressió. Esperem que els jugadors del Barça sí que l'aguantin i que siguin capaços d'ensenyar-nos la millor versió possible, tenint en compte les baixes en aquest 11 del Barça. A banda de molt talent i molta energia, hi ha també molta experiència, molta personalitat, i això s'ha de notar. Tot a punt perquè comenci el partit. En joc una plaça als vuitens de final de l'Europa League.
Fot-li pou!
La primera possessió de pilota serà pel United, que ataca la nostra dreta a la porteria del gol sud, a la porteria que queda més a prop d'on són els seguidors del Barça, que s'han desplaçat fins a Manchester per animar